L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Si arribats en este punt horari esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a Mute, heu de saber que estem d'actualitat. És l'hora de la informació, una ració diària que des del dial de les sintonies de Mute us oferim cada jornada i que també avui, dimecres 19 de febrer, comença de la manera habitual, amb la salutació d'un servidor, Domènec Ramal, que us acompanya, donant-vos la benvinguda en nom de totes i cadascuna d'aquestes emissores i els seus serveis informatius, i avançant aquest sumari de continguts que en els propers minuts tractarem prenent el pols informativament parlant al territori. Un temps d'actualitat que avui obrirem parlant de la comarca del Montsià, que continua apostant per millorar el reciclatge dels residus urbans. Així es desprèn de la presentació que ahir es feia al Consell Comarcal del Montsià de la campanya de sensibilització per millorar la recollida selectiva. Parlant de recollida, a Santa Bàrbara la taxa de recuperació de deixalles està 5 punts per sobre de la mitjana comarcal. Tot i així, des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament Planer, s'encoratja tots els veïns a continuar millorant. Avui parlarem també de qüestions que afecten la salut de les persones. La Generalitat enceta un projecte per conèixer quina és la incidència del trastorn de l'espectre autista a les Terres de l'Ebre. I encara parlant de qüestions relacionades amb la salut, direm també que 5 usuaris dels centres que la Fundació Mercè Pla té a les Terres de l'Ebre participaran d'un estudi pioner en el conjunt de Catalunya sobre obesitat en persones amb discapacitat intel·lectual. Tractarem qüestions mediambientals avui per destacar que Ecologistes en Acció s'oposen a l'ampliació de la granja de tonyines que el grup Balfegó té a l'Ametlla. També ens farem ressò d'aquest rècord d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre aquest hivern, el cens hivernal d'ocells aquàtics del Delta, amb 315.343 ocells, ha assolit enguany el màxim registre històric des que l'any 1972 es comencessin a fer aquests recomptes. I a la recta final del nostre temps d'informació tractarem també qüestions relacionades amb l'ensenyament musical. L'Escola de Música de l'Ametlla compta amb un nombre d'alumnes per habitant molt per sobre de la mitjana catalana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions mediambientals. La comarca del Montsià continua apostant per millorar el reciclatge dels residus urbans. Així es desprèn de la presentació que ahir es feia a la seu del Consell Comarcal del Montsià de la campanya de sensibilització per millorar la recollida selectiva. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la comarca del Montsià va presentar ahir una campanya de sensibilització que realitzarà durant aquest 2014 amb un objectiu clar, el de millorar la recuperació dels residus recollits a la comarca. Actualment es recolleix pràcticament el 50% dels residus generats. La campanya tindrà un cost de 32.000 euros i està finançada per Ecombes i també Ecovidrio. Totes les entitats gestionen la recollida selectiva i posterior reciclatge dels residus d'envasos a l'estat. De fet, de moment s'han editat uns magnètics desplegables amb una llista dels residus més habituals generats a la llar i també indicant el contenidor on han d'anar. Es faran un seguit de xerrades a les escoles, tal com explicava la tècnica del Consorci, Noelia Fabra.
Pues és una campanya enfocada molt als instituts i als col·legis de la comarca del Montsià. Concretament se faran xerrades a totes les aules dels centres de primària i els instituts han organitzat visites a les plantes de tractament del Consorci de Residus, a la planta de compostatge, a l'abocador del Mas de Barberans. Paral·lelament també s'han adquirit uns magnètics desplegables on s'especifica tot un llistat de residus detallant on ha d'anar cada residu, quin contenidor ha d'anar. Estos imants s'activen a través d'unes xerrades que es convocaran a tots els municipis a través del teixit associatiu local i també se repartiran bosses per a fer la recollida selectiva a casa i uns mobles d'estos per a la cuina domèstica per a poder separar també totes les fraccions d'envasos que generem que tenen el dia a dia.
Així doncs, des del Consell Comarcal del Montsià s'aposta novament per la sensibilització per millorar la recollida selectiva a la comarca.
Gràcies, Manel. I parlant de qüestions relacionades amb el reciclatge, en este primer bloc informatiu de la jornada anem ara cap a Santa Bàrbara, una població on la taxa de recuperació de deixalles està 5 punts per sobre de la mitjana de la comarca. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament Planer ha presentat les dades del balanç de gestió de recollida selectiva que han fet els veïns del municipi l'últim any. El missatge és que es recicla més, però que encara cal fer-ho millor. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Eric Bell, el responsable de la regidoria, explicava a la Plana Ràdio que en general estem en la línia d'anys anteriors i que encara que ho estem fent bé, cal millorar alguns aspectes, com per exemple el reciclatge dels impropis, és a dir, aquelles matèries que es depositen en els contenidors que no els hi pertoca, com per exemple tirar plàstics als contenidors de la matèria orgànica. L'escoltem.
El nivell de reciclatge estem a la línia. Estem a la línia dels anys anteriors, estem concretament 5 punts per damunt de la mitja del Montsià i per supost també per damunt de la mitja de tota Catalunya, no? És a dir, en resum, doncs, com sempre vaig dient, doncs és un poble que sí, que recicla, que ho fem bé. Passa que doncs, bueno, hi ha algunes puntualitzacions que s'han de fer i que per això estem aquí, no? Lo que sí que fem més malament és el que els tècnics n'anomenen el nivell d'impropis, no? Un impropi vol dir un material que ha estat dins d'una fracció que no és correcta. És a dir, per exemple, en aquest any 2013 sí que és cert que s'ha pujat molt el nivell d'impropis a l'orgànica. És a dir, el nivell de plàstic dins el contenidor de l'orgànic, doncs és un nivell alt. Tindre impropis no és bo, és dolent.
Tot i això, cal destacar que la taxa de recuperació bruta de Santa Bàrbara és del 55%, 5 punts més que a la mitjana del Montsià, i que entre les fraccions més reciclades hi trobem el vidre, del que es recupera aproximadament el 75% del consum que es genera d'aquest material. També cal destacar la recuperació d'envasos i la fracció orgànica. En quant a la producció de residus per càpita, és de 1,1 quilo per habitant i dia, o lo que és el mateix, 405 quilos per persona i any, el que ens situa amb un 17% per sota de la mitjana catalana i en un 11% al Montsià.
I després hi ha com a dades curioses també de la recollida 2013, doncs dir que aquest any també ha baixat, o sigui, dic també perquè fa anys que anem baixant a nivell general les tones de residus que generem per persona, no? O sigui, aquest any, per exemple, ha estat de 1,1 quilos per persona i dia al nostre poble, sent un total de 405 quilos al dia per persona, i que és un 17%, esta dada és un 17% més baixa que la resta de Catalunya i un 11% que la resta del Montsià. Quan dic la resta del Montsià, tenim que pensar que el Montsià encara és un poble que hi ha ciutats de molts de diferència de gent, i també tenim la Ràpita, que és molt turístic, i fa la mitja, clar, englobar la mitja és molt relatiu, no? Però sí que generem menys residus que algun altre poble, no?
El regidor també explicava que comparativament respecte a l'any 2012, els planers i les planeres hem generat una disminució significativa en la producció de residus que generem. Concretament, el 2013 vam generar un 7% menys de residus que l'any anterior. Especialment ha disminuït l'orgànica un 13% menys i el vidre un 5% menys. Una disminució que s'explica en part pel fet que ha continuat disminuint també el consum. Per finalitzar, Bell volia fer palès que tot i que en general la taxa de recuperació del 55% es pot considerar acceptable, ja que està 15 punts per sobre de la mitjana catalana, no ens hem de relaxar per mirar de poder assolir els objectius de recuperació per als propers anys, que se situarien al voltant del 75%, 20 punts per sobre del nivell actual.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncia's a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara obrint un bloc dedicat a la informació referent a la salut i les persones. Els departaments de benestar social i família, salut i ensenyament han iniciat a les Terres de l'Ebre un projecte per coordinar els professionals dels diferents àmbits quan es detecta un cas de trastorn de l'espectre autista. Tot i que a les comarques de l'Ebre no formen part del pla pilot que la Generalitat ha iniciat en 3 zones catalanes, els professionals han volgut liderar un projecte que permeti conèixer la incidència d'aquest trastorn de l'espectre autista al territori i permeti traçar unes línies estratègiques comunes per tractar aquests casos. La dificultat en el diagnòstic fa que actualment no es disposa d'una xifra d'estimació de la població que podria patir aquest tipus de trastorn. La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, detallava quins són els objectius d'aquest projecte per atendre aquests tipus de trastorn.
Hem liderat un projecte que té com a objectiu, que té com a voluntat coordinar tot el que són els professionals i totes les actuacions i posar línies estratègiques de treball comunes per a tractar, diagnosticar i fer seguiment de tot el que són els casos de trastorn d'espectre autista aquí a les Terres de l'Ebre. Hem estat en coordinació constant en els nostres referents als 3 departaments a Barcelona i per tant hem pogut portar endavant este pla pilot, que no és tal pla pilot, però que sí que estableix aquestes línies comunes que hem de portar endavant els 3 departaments per a poder treballar en aquests xiquets i en aquests adolescents del nostre territori que pateixen el trastorn d'espectre autista.
Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a l'Ebre, Antoni Martí, explicava que el projecte permetrà d'estudiar cas per cas de manera individualitzada i facilitarà el tractament cap als nens i els adolescents amb trastorn de l'espectre autista.
En particular per al Departament d'Ensenyament, això ens representa un gran avanç, perquè és evident que els nostres professionals de l'EAP, l'equip d'assessorament psicopedagògic, conjuntament amb els mestres tutors i amb els mestres d'educació especial, estaven fent una actuació sobre els xiquets dins de l'aula, una actuació que moltes vegades venia o bé canalitzada des dels CDIAPs i des del CESMIR, i per altra banda canalitzades també per les pròpies associacions que anaven als seus professionals particulars, no? Aleshores, poder tindre una taula on se posaran cas per cas tots els casos s'estudiaran i on hi haurà representants d'aquests 3 inputs que entraven, salut, benestar i ensenyament, permet que l'actuació que es fa directament nosaltres als centres estigui coordinada i no tingui aquestes disfuncions que a vegades, sense cap interès ni mala idea per part de ningú, però a vegades la mà esquerra a vegades no sabia el que feia la mà dreta, no? La idea en particular és crear aquestes sinergies entre els 3 departaments per poder tindre una línia d'actuació conjunta.
El projecte es va donar a conèixer ahir durant la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. El seu objectiu, tal i com escoltàvem en paraules dels responsables, és millorar la detecció precoç de l'autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball a les escoles. També es vol garantir que les persones afectades i les seues famílies puguen accedir dia a programes de tractament integral i multidisciplinaris. I sense abandonar les qüestions encara relacionades amb la salut i les persones, hem de destacar també que la Fundació Mercè Pla participa en un estudi pioner sobre obesitat en persones amb discapacitat intel·lectual. Són en concret 5 persones ateses a l'entitat, a la Fundació Mercè Pla, que participaran d'aquest estudi que es desenvolupa a nivell de tota Catalunya. tot i la importància amb què ha estat i és tractada la discapacitat intel·lectual a nivell clínic i també social, les investigacions sobre la seva repercussió en l'estat nutricional són escasses, especialment en l'edat adulta. És per aquest motiu que la Federació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya ha decidit d'impulsar, juntament amb un equip de dietistes nutricionistes de la Universitat de Barcelona, un estudi sobre els efectes del suport nutricional en les persones amb discapacitat intel·lectual que presenten obesitat. La Fundació Mercè Pla, entitat de referència a les Terres de l'Ebre en l'atenció social a les persones amb discapacitat intel·lectual, no ha dubtat a participar d'aquest estudi pioner a nivell català que persegueix d'establir un programa d'intervenció nutricional per tal de millorar l'estat de salut i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també de retruc de les seues famílies. L'estudi, que es desenvoluparà durant un any i mig, suposa el seguiment de prop de 200 persones ateses en diferents centres d'arreu del territori català. 5 d'aquestes persones són usuaris del centre ocupacional i del servei d'acolliment residencial de la Fundació Mercè Pla. El passat dijous 13 de febrer, el Centre d'Educació Especial Verge de la Cinta va acollir una xerrada informativa dirigida a persones ateses, famílies i professionals, que sota el títol Eines per combatre l'obesitat en persones amb discapacitat intel·lectual ha suposat el tret de sortida d'aquest estudi que s'inicia amb un període de formació i revisió dels menús, tant del centre com de les famílies. Durant els propers 11 mesos se succeiran tot un seguit de visites per part de l'equip investigador que arrencaran amb una valoració nutricional inicial i finalitzaran amb una diagnosi després d'haver fet un seguiment exhaustiu durant tot aquest temps de les dades antropomètriques dels usuaris que s'han presentat voluntaris per participar d'aquest estudi. Evidentment, durant tot aquest procés es durà a terme també tot el suport necessari per millorar la formació dels usuaris, famílies i professionals en aquest àmbit i reforçar positivament el canvi d'hàbits necessari.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Seguim ara parlant de qüestions de caràcter mediambiental. Ecologistes en Acció s'oposa a l'ampliació de la granja de tonyines que el grup Balfegó té a l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Bona tarda. Ecologistes en Acció ha demanat la retirada del projecte d'ampliació de la granja d'engreix de tonyina roja de l'empresa Balfegó, situada davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció.
Que és molt discutible la utilitat d'aquestes granges quan l'espècie no s'ha mostrat que estigui prou recuperada per permetre un augment de captures. Per tant, si encara la prudència ens faria pensar que convé mantenir unes captures baixes per evitar que es torni sobre l'explotar i, per tant, que es redueixi, perquè volem una ampliació de granges que de per si ja estan sent utilitzades. No, probablement no hi haurà prou possibilitat de capturar per engreixar.
Juan Serrano, des del grup Balfegó.
Y las razones que ofrece dicha organización no solo carecen de base real, sino que confunden una vez más malintencionadamente la ampliación de nuestra granja con un incremento de las capturas, que no es el caso. Són dues coses distintes.
Segons el comitè científic de l'ETCAT, si es mantenen les quotes anuals de mortalitat al nivell de l'any 2012, quan es van pescar 13.400 tones, es podria arribar a la recuperació de la tonyina roja cap a l'any 2022.
Gràcies, Olga, i no deixem de parlar de qüestions mediambientals perquè el Parc Natural del Delta de l'Ebre va realitzar fa unes setmanes el cens hivernal d'ocells aquàtics. Una quarantena de persones, entre personal tècnic del parc, membres del cos d'agents rurals i voluntaris, van participar en aquest cens que es realitza a la principal zona humida de Catalunya. Es tracta d'un cens que comporta una gran complexitat, tant per la diversitat d'espècies i hàbitats, arrossars, llacunes, el riu, les salines, les badies i els aiguamolls, com per la gran quantitat d'ocells que hi habiten. El comptatge hivernal d'ocells aquàtics al Delta s'integra dins l'International Waterbird Census, el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen present en més de 80 països d'Europa, l'Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del delta de l'Ebre. Globalment s'han comptabilitzat 315.343 ocells aquàtics, màxim valor que s'han registrat des de l'inici d'aquest tipus de cens l'any 1972 i que se situa un 29,1% per sobre de la mitjana dels efectius hivernals dels últims 10 anys. El grup més destacat ha estat el dels anàtids, amb el 51% dels efectius, en què sobresurten l'ànec collverd, el xarxet i l'ànec cullerot, amb 85.576, 28.865 i 24.260 ocells, respectivament. En els casos de l'ànec collverd i de l'ànec griset, amb 6.428 exemplars, s'han assolit els valors màxims de tota la sèrie històrica. Per la seva raresa a Catalunya, destaca un exemplar d'ànec glacial, un de morell bruixot, 5 de morell xocolater i 9 de xarxet mabrenc. Els limícoles constitueixen el segon grup d'ocells aquàtics millor representat, amb 80.830 exemplars. Enguany s'ha assolit, per cinquè any consecutiu, el màxim absolut de tot el registre històric. Per la seva abundància destaquen en aquest apartat el territ variant i la fredeluga, amb 44.991 i 14.687 exemplars, respectivament. No obstant això, el territ menut, una espècie que en els últims anys superava els 9.000 exemplars, enguany s'ha situat per sota dels 5.600. D'entre les espècies més accidentals sobresurten un exemplar de daurada petita del Pacífic, un exemplar de siseta i 11 exemplars de territ de Teming. Els ardeids han presentat resultats molt contrastats segons l'espècie considerada, ja que mentre algunes, com ara l'agró blanc i el martinet de nit, han assolit màxims històrics, d'altres, particularment el martinet blanc i l'esplugabous, han mostrat significatives davallades d'entre un 30 i un 40% en relació amb els últims 10 anys. Altres espècies pertanyents a grups diversos i ben representades en el cens d'enguany han estat els 17.971 flamencs, màxim registre històric, els 3.899 capons reials i un centenar de becplaners.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui novament tornem a l'Ametlla de Mar, en este cas per parlar de qüestions musicals, o més ben dit, del seu ensenyament. L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla compta amb un nombre d'alumnes per habitant molt per sobre de la mitjana catalana. El percentatge d'alumnes d'aquesta escola en relació al nombre d'habitants de la població és de l'1,67%. Com dèiem, unes xifres molt per sobre de la mitjana de la resta de municipis de Catalunya que compten amb escoles de música i on el percentatge es situa vora l'1%. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'EMMA, compta amb 129 alumnes, una xifra significativa, però ho és més si es té en compte que l'Ametlla de Mar té uns 7.800 habitants. Així, el percentatge d'alumnes de l'escola en relació al nombre d'habitants és del 1,67%, molt per sobre a la mitjana de la resta de municipis de Catalunya que compten amb una escola de música que és de l'1%. I és que, per exemple, la mitjana de les escoles de la província de Barcelona és de 8 habitants que estudien música per cada 1.000. En canvi, a la Cala, la mitjana és de 16,41 habitants que estudien música per cada 1.000. Escoltem a la directora de l'EMMA, Fàtima Hidalgo.
Quan me van comentar que féssim els estudis des de la CEM, és l'Associació d'Escoles de Música Catalanes, vaig fer l'estudi i pensava que sortiria més o menys la mitja. I vaig quedar bastant parada perquè, per exemple, a la província de Barcelona són 8 habitants que estudien música per cada 1.000. I aquí a l'Ametlla són 16,41 habitants que estudien música per cada 1.000. Són una mica més del doble. I en tant per cent, tant per cent que hauria d'estudiar música d'una població és l'1%, i en aquest poble és l'1,67%, que realment és molt.
Mari Carme Martí és la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
De població que som, tenim una quantitat d'alumnes molt important. El que passa és que penseu que sempre s'ha de demanar més. La gent d'aquí baix de l'Ebre han sigut sempre una miqueta cosins germans dels valencians i sempre la música hi ha estat molt barrejada. I jo crec que una de les coses que vam fer aquí més importants és crear l'Escola de Música.
I és que l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar compta amb una activitat frenètica. Per exemple, aquest dissabte els alumnes de saxo de l'escola viatgen a Sant Cugat per participar a la 6a trobada de saxos i la setmana següent, el 28 de febrer, alguns alumnes es desplaçaran també a Barcelona per veure a l'auditori el Rèquiem de Mozart. A més, l'equip de professorat de l'escola treballa contínuament per apropar la música al poble a través d'iniciatives com les que ens sentaran en breu al Casal d'Avis i a la Llar d'Infants. A més, prepararan un sorteig en el qual el premiat podrà gaudir d'un concert personalitzat a casa seva, tot un luxe. També des de l'Escola de Música es vol implicar totalment amb els events, activitats del municipi i així es veurà també reflexat en aquest 27 de febrer en la rua dels nens i nenes de l'Ametlla de Mar a través de l'escola i la llar d'infants per celebrar el Carnestoltes.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977-450012. 977-450012. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671-108-948 o al 633-628-212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Veiem com la pertorbació ràpidament va marxant i, per tant, els núvols aniran a menys al llarg d'aquest matí, tot i que encara es manté aquest cel més ennuvolat, la nuvolositat, els núvols més gruixuts cap a les comarques del nord-est i també la mateixa tendència cap a la cara nord del Pirineu, on aquí sí que es mantindran aquests núvols una miqueta més compactes. Precipitacions febles en conjunt i que amb tendència a anar marxant, algun de puntual cap als ports, cap a punts del Pallars, Jussà, la Noguera, a tot estirar. Temperatures més suaus i de cara al migdia doncs mantindríem aquest ambient suau, més clarianes, més sol, màximes entre aquests 16, 17, fins i tot 18 graus a la façana litoral, encara amb cel tapat cap a la cara nord del Pirineu i el vent del nord, la tramuntana i el mestral que continuaran bufant, ja han arribat a passar d'aquests 100 km per hora, per exemple, 107 a Portbou o també entre 60 i 70 cap a les comarques tarragonines. Estabilitat al País Valencià, algun ruixat cap a les Balears i temporal marítim entre el Golf de Lleó i el nord de Menorca. Demà una jornada estable a l'espera d'un nou front que ens portarà un temps més insegur de cara a divendres amb temperatures cap avall.
Com és habitual diàriament, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora del comiat i el tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat que també avui, dimecres 19 de febrer, ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, en Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre la dosi diària d'informació, una dosi que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.